El joc és molt poderós, mou muntanyes i ens ho reivindica un cop al mes la doctora Aica Campeto, al Penedès en Xarxa, on hi passa consulta els dijous a aquesta hora. Maria Rodríguez, doctora Aica Campeto, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, Sílvia.
El joc, el riure, tenen molta força, però és que poden obrar grans canvis interiors.
Així és, així és. I els que esteu acostumats a practicar-vos en el riure, en el joc, els que veniu sovint a les sessions de risoteràpia, en aquestes sessions de joc per adults, ho podeu anar experimentant amb vosaltres mateixos. Un dels comentaris que sorgeixen normalment amb les persones que venen a les sessions i que després, doncs, al final, doncs, diuen: "Home, aquest sentiment de lleugeresa, de benestar, de sentir-se més feliç, no? De sentir-se més oberta, també més propera amb l'altra persona, no?" I això sí, és a través del joc, no? I això, que sembla a vegades que és difícil d'explicar, o que semblaria que és una cosa que dius, l'has d'experimentar, i sí, sempre jo us convido que no us creieu res, no? del que us puguin explicar, sinó que sobretot ho puguis experimentar en la teva pròpia pell, això és cert, no? Però, per sort, doncs, ja fa molts anys que la ciència també, doncs, hi dedica un espai, no? Un espai també a donar-li allò que es mereix, doncs, el treball amb el joc, amb el riure, no? I com això està demostrat científicament en molts estudis al llarg d'aquests, bé, potser no fa gaire, però aquest...
Una dècada?
Sí, no, una miqueta més. Sí, potser 30 anys o així, que es comencen a...
Home, Déu-n'hi-do.
Sí, però clar, això, si ho poses en perspectiva, és molt poquet.
És relatiu,
no?
Sí, sí.
És molt poquet. De fet, fins no fa gaire, també el tema de l'estudi del cervell pròpiament no es contemplava. Era molt difícil també, no?, que hi haguessin estudis sobre aquest tema. I doncs ara, per sort, tothom segurament que us sona la paraula neurociència, no?
Està molt en boga, sí, sí. No sabem què vol dir, però
sí, no?
La sentim sovint.
La sentim sovint. I esclar, la neurociència engloba, jo no sóc una experta, no?, però ho podeu buscar ràpidament, i això és un conjunt de diferents disciplines, no?, que tenen com a propòsit, doncs, l'estudi del sistema nerviós i com, doncs, aquest estudi ens pot ajudar a entendre les propietats, doncs, que tenen les neurones i les xarxes neuronals. Per què? Doncs perquè són aquestes connexions que fan, o que són les que ens defineixen a nosaltres mateixes i a com ens posicionem a la vida, no? Clar, es veu, doncs, que s'estudia, hi ha moltes persones ja que estudien, podeu buscar, doncs, gent amb moltes eminències, no? De fet, ja es parla com el pare de la neurociència, diuen que fins i tot pot ser Santiago Ramón y Cajal, no?, que ell es veu que deia una frase, que potser heu sentit, que és: "Todo hombre", en aquest cas seria "toda persona", no?, casi lo generalizamos,
sí, clar,
no?
Sí, és una època en què primava l'hombre.
Però sí, seria qualsevol persona, diu, "puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro", no? Per què? Doncs perquè sembla ser... Ara no farem una classe d'això, però sí que... Perquè després us vull introduir com n'és d'important el joc, doncs, per poder aconseguir aquest canvi amb aquestes xarxes neuronals, que són les que ens defineixen, no?, ens acompanyen al llarg de la nostra vida, no? Ell per què parla dels escultors, no? Podeu buscar també literatura sobre aquest tema. Hi ha també una persona que es diu Nazaret Castellanos, que és molt que és una eminència en aquest tema, també és una apassionada de la seva feina i a més és molt bona comunicadora. I us podrà, doncs, donar més informació de tot això. Resumint molt seria, doncs, es parla, doncs, que el cervell és com si fos una massa doncs, de fang, no? I que nosaltres, o sigui, hi ha una part que és aquesta i després hi ha una altra part que és la consciència, la intenció que li podem posar a nosaltres, que seria aquest anar moldejant aquest escultor del que parlava Ramón y Cajal, no? Que sí que podem nosaltres influir una miqueta en com nosaltres percebem el món, no? Es diu, no, que la realitat no n'hi ha una només de realitat, no, sinó que la realitat és una interpretació d'allò que cadascuna de nosaltres, cadascuna de les persones viu, no? És una interpretació d'allò que tu estàs vivint, veient, sentint, és a dir, seria una interpretació. I clar, aquesta interpretació en el món adult ve moltes vegades, doncs, o sempre, no, en gran pes, ve condicionada per aquests patrons, no, de conducta, que potser heu sentit aquesta paraula, no? Uns patrons de conducta seria una miqueta, o el caràcter, no? Seria allò que nosaltres a la primera infància és el que ens ha moldejat, no? Seria. I es parla, doncs, que aquestes connexions neuronals es forgen, això, no? Els primers anys de vida. I el cervell com es va moldejant, no? Per repetició. És a dir, els infants, doncs, anem aprenent les coses per repetició, no? Nosaltres quan aprenem també alguna cosa és perquè l'anem estudiant i l'anem estudiant i l'anem estudiant, o perquè practiquem sempre, doncs, una mateixa cosa i l'anem practicant fins que al final interioritzem com es fa, oi? Imagineu-vos, no?, com quan vau aprendre a anar amb bicicleta, no? És a dir, vau anar practicant...
S'aixerrar, caure i tornar-te a aixecar, no?
Exacte, no? I ara, doncs, ho tens integrat. Ara no penses en com has de pujar dalt de la bici i com has d'anar de posar els peus en marxa, no? És un sistema automàtic. Clar, què passa? Es veu que el cervell és un òrgan que és molt vago en castellà, no?
És gandul.
És gandul, això. És gandul per natura, no?
Sí.
li costa canviar, no? I per això ens costa a vegades, no?, fer canvis en aquests patrons de conducta, no?
Allò que sentim sovint, no? Aquesta edat ja no em canviaràs, o aquestes alçades de la pel·lícula, no?
Exacte.
Ja no canviaré jo. Sóc així, no?
Sóc així.
Exacte. Això com adults, no?
Com adults.
Ho sentim a dir sovint, o ho diem nosaltres mateixos.
Sí.
No és cert, doncs?
No és cert.
Tot i que sigui gandul i li costi.
Sí, sí, clar. Comporta molta, sobretot, la presa de decisió, de dir, d'acord, ui, mira, no? Doncs és que jo em reconec tinc una tendència, doncs, pessimista, de veure la vida, doncs, d'una manera, doncs, més dramàtica o més en el got mig buit, no? I quan te n'adones d'això i ho vols canviar, això ja és un punt, eh? Això n'hem parlat aquí moltes altres vegades, no? És a dir, el primer pas és l'adonar-me.
Ser-ne conscient, no?
Exacte, ser-ne conscient de com ets tu i què és allò que tu vols canviar. Un cop tu això ja ho tens, te n'has adonat i ho tens anotadet, dius, d'acord, vaig a per això, ja li poses la intenció del canvi, no? Però, clar, no només necessitem això, no? Sinó que, com s'ha estudiat, que el cervell és... va a lo conegut, a lo còmode, i com que ha estat, doncs, molt de temps o tants anys, X anys, fins que tu te n'adones que vols canviar, actuant d'una determinada manera o tenint una percepció de la realitat X, no?, una concreta, cada cop i volta, per bé que tu diguis, no, mira, jo ara vull ser més optimista, no? Clar, això necessita d'un treball, no? Aleshores... no es fa d'un dia per l'altre. Com s'explica que aquests canvis es poden aconseguir amb aquest treball, no? I aquest treball és una també disciplina, i aquesta disciplina seria per repetició, no? És a dir, el
igual
mateix
que fèiem de petits.
Exacte. Es diu que el cervell no oblida, sinó que substitueix, no? És a dir, per tant, com per substituir és com de dir, d'acord, doncs he de treure això que tenia fins ara i he de posar una altra cosa.
Aquesta mirada pessimista a la vida i la vull substituir per una mirada més vital, més optimista.
Més oberta, més empàtica, més generosa, no? I, per tant, hi ha estudis que s'han fet, no? Fins i tot amb un grups de persones explicava, no?, que s'autodenominaven com persones poc generoses a la vida en general, no? Poc generoses. I es va fer un experiment durant un mes concret, perquè recordeu que els hàbits es parla de que per instal·lar un hàbit has de ser entre 20 i 21 dies, no? Hi ha gent que diu 20, 21, bueno, seria una miqueta aquest període, no? Fins i tot hi ha gent que diu 20 minuts durant 20 dies, no? És a dir, seria com aquesta constància perquè el teu cervell vagi integrant, no? De dir, ai, ai, aquí hi ha un canvi, aquí hi ha un canvi, fins que aquest nou concepte, aquesta nova mirada cap a la realitat o cap al que tu vols instaurar en tu, doncs té pes, no? I aleshores com que li treu el lloc al patró antic, com si diguéssim, no?
20-21 dies.
Sí.
De repetició.
De repetició, no? És a dir, doncs es veu que es va fer un experiment, com et dic, amb un grup de persones que s'autodenominaven que eren poc generoses, i durant un mes, doncs, els hi van dir que practiquessin cada dia aquesta actitud de ser més empàtics, més generosos, i finalment doncs, es va descobrir que hi havia hagut un canvi, no? Clar, això és una passada, no?
Perquè com dèiem, movem muntanyes, eh? Que poderós que és aquest cervell.
Exacte, no?
Si practiques, si l'estimules.
Sí.
Que d'entrada es ganduli li costa.
D'entrada es ganduli li costa. Ara bé, també és cert que un cop nosaltres prenem una decisió, és a dir, quan ja som conscients de que volem fer un canvi, ja tenim molt de guanyat. Ara bé, també hem de ser conscients que no només es tracta d'això, sinó que es tracta d'anar fent un pas. Pot ser un pas petitet. També ho parlem moltes vegades aquí amb tu. No cal fer passos molt grans, no? Però sí un pas petitet. I a més, estimats oients, què tenim nosaltres a l'abast i que parlem amb qui, amb tu, Sílvia, cada vegada que vinc, no? És que tenim a l'abast el joc i el somriure. Una cosa que és molt fàcil i que és que despista el cervell i que fa que aquests conductes, aquestes xarxes neuronals trontollin, es desestabilitzin i hagin esquerdes per modelar nous camins, estimats meus, és el somriure. Simplement fent un somriure, practicant somriure cada dia una estona, això no ho dic jo.
Ho diu la ciència?
Ho diu la neurociència. Està estudiat. Està estudiat, és a dir,
intercedeix, intervé en aquests canvis neuronals, en aquest canvi de patrons.
És com una... com un tall al camí, saps allò que dius? Ai,
jo una drecera.
Això, una drecera.
Que enviem.
Gràcies, Sílvia. Sí, és una drecera que es va superdirecta, no? Realment, o sigui, és preciós, això, no? Perquè quan les persones veniu als tallers, això ho experimenteu. I moltes persones em diuen, però com pot ser que amb aquesta estona només de la sessió jo pugui haver connectat amb aquest estat d'alegria, no? Que venia d'un dia complicat o que estic passant una temporada difícil, no? Pues això que tu experimentes, imagina't, no? Si a més no només et quedes amb això, si a més saps, ets conscient de tots aquests estudis que estan avalats per la ciència, que són reals i que tenen un efecte real amb el teu cos, amb el teu cervell, doncs segurament això també et donarà molta més força per anar continuant practicant.
Repetir, no? Mantenir...
Repetint, exacte, no? Aquella actitud, aquella mirada, aquella decisió de dir, d'acord, em costa, sabem que aquell patró antic del meu cervell, aquelles xarxes antigues del meu cervell estan allà instal·lades i són allà, això, gandules, i els hi costarà i ens posaran resistència. I al mateix temps hem de ser molt conscients de que, d'acord, que tenen molt de pes, però que les podem...
Amb un somriure.
Sí, amb un somriure.
Amb un somriure trontolla i s'obren esquerdes.
Sí. És a dir, sí, és a dir, és increïble com ens pot afectar un somriure. De fet, això també ho podeu experimentar vosaltres, no? No només un somriure, també es parla del contagi, no? Hi ha estudis que parlen d'això, de contagi del cervell i del cor, no? També parlava, en aquest documental que vaig veure, parlaven d'un experiment que havien fet en un teatre d'Anglaterra, em sembla que era, un teatre, no?, en el qual hi havia no sé quantes persones que no es coneixien de res, igual que quan vosaltres aneu al teatre o al cinema o qualsevol evento, que hi hagi moltes persones, no?, que no coneixes, doncs van fer un experiment de controlar la freqüència cardíaca de totes les persones.
Els van monitoritzar.
I es van adonar que en algun moment de l'espectacle es van sintonitzar.
Tots anaven a una.
Que bonic, no? Sí. Això, que bonic. Perquè què ens diu això, no? Què ens diu? Que estem connectats als altres, no? És a dir, jo estic connectada a tu i tu estàs connectada. Estem connectats, tota la humanitat estem connectats. I clar, això és una gran informació, no? Perquè també em diu que si jo em puc contagiar, no?, em puc mimetitzar amb el teu estat, amb el teu cor, no?, i amb el teu cervell, amb tot tu, no?, si em puc mimetitzar amb tot això, què vol dir? Que jo també puc treballar, puc fer coses per agafar més drecera. Què vol dir? Que si vull tornar a connectar amb l'alegria, no?, o ser, practicar-me en aquesta visió de la vida més optimista, doncs vés a buscar espais, entorns en els quals l'alegria, el somriure, el joc, no, el bon rotllo estigui present. Per això és molt important que ens cuidem i que puguem veure que a vegades podem estar en entorns, doncs, que hi ha molts nervis o que m'estan generant ràbia, enfado, fins i tot també depressió, no?, de dir, hosti, que en un entorn que hi ha molta tristesa, no?, com que ens puguem anar cuidant, no?, i dir, ostres, no m'estic allà tota l'estona o molta estona, per què? Perquè allò també ho estic absorbint, no? I per això, doncs, és una informació increïble, no?, que tenim a disposició.
I com la posem en pràctica, aquest somriure o aquest joc? Perquè deies, la clau és la repetició. 21 dies,
sí,
per instaurar aquest canvi de patró, aquest nou hàbit.
Sí.
Com proposes...
Sí.
Practicar-ho, agafar la drecera i ajudar a experimentar aquests canvis, si volem.
Sí, doncs és a dir, veieu que tenim el gran hàndicap de desbancar a la ganduleria del nostre cervell.
Que no és fàcil, ens ha quedat clar, però es pot.
Que no és fàcil i que ens dirà, ai, ves, avui que plou, ai, ves, avui que fa massa sol, que fa massa fred o massa calor. És a dir, sempre trobarà una excusa perquè no et moguis ni físicament, ni mentalment, ni emocionalment, no? És a dir, que estiguis amb allò que coneixes, no?
A zona de confort,
no? A la zona de confort, correcte, no? Aleshores, què podem fer? Doncs, els humans, com que som sers socials, no?, ens funciona molt poder estar en companyia d'altres persones, no? Aleshores, jo et convido a que... Primer, que t'ho posis fàcil, que també això sempre ho expliquem aquí, que t'ho posis fàcil, perquè, esclar, jo et diria, vine a risoteràpia cada setmana, no?, que seria també establir un patró regular en el qual, doncs, tu inverteixes en la teva salut, no?
No estàs per res més que per això.
Que per això, no? I aleshores, que pugueu també observar i reflexionar de dir, realment és una inversió amb la meva salut, no? I amb la meva, amb el meu benestar, no? Amb la meva nova percepció de la vida, no? Per tant, que puguis donar-li el pes i la importància que té el joc i el riure, recordeu el nostre lema, riure és cosa sèria, perquè és així, no? Imagineu com d'important és el riure, el somriure, el jugar, que ens ajuden a trencar aquestes xarxes que hem utilitzat i que no passa res, no? Perquè ens han servit
ens han
per altres
servit,
coses.
No? Fins al moment, ara volem canviar.
Volem canviar, si és que és el teu cas, que ens escoltes, no? Si vols fer una modificació. Doncs aleshores seria això. Però clar, si no pots això, doncs que puguis reunir-te amb els teus amics, no? I reunir-te per passar-t'ho bé, per comentar coses divertides, no? És a dir, igual que segurament tenim un espai doncs, per parlar, o quan veniu a teràpia, no? Que parlem doncs, de coses que ens preocupen, doncs també que et puguis reunir amb persones que transmeten bon rotllo, no? I això com que tu puguis agendar el calendari de dir, cada dimecres o cada dijous vaig a fer un cafè amb aquella colla que riem tant.
Que em dona tan bon rotllo, no? Que riem, que ens ho passem bé.
Ah, exacte, no? I això seria
això
com
fer-ho conscientment, eh? Agendar-ho.
Sí.
Perquè és un benefici i ens ajudarà a canviar.
I ens ajudarà a canviar, exacte. Que t'ho puguis prendre en sèrio, no? Això és com quan bé, sempre explico el mateix, no? Si tu et trenques el braç o el turmell, i el metge et diu has de fer rehabilitació.
Aniràs cada setmana amb el fisio, amb l'osteòpata de torn.
Ah, exacte, sí. Doncs això seria el mateix, que puguis prendre-t'ho en sèrio, de dir, d'acord, quins beneficis m'aportarà això, no? Que no és una tonteria, sinó que t'hi va la salut, t'hi va el teu benestar, no? És una oportunitat que tenim com a persones, no? De modificar la nostra vida, el que ens queda de vida, no? Tenir una millor qualitat, no?
Quan et trenques un os, és fàcil, saps que has de fer rehabilitació, el que diu el metge, el que diu l'afició, per posar-te bé. Però cuidar aquests aspectes emocionals, o sí, propiciar aquests canvis, perquè veus que alguna cosa no et funciona, costa més, eh?
Ens costa molt, no? I per això avui m'agradava també aportar-vos aquesta mirada, no? Aquest, que no és només que us ho puguem explicar aquí o les persones que ho practiquen, no? I que puguin donar el seu testimoni, que per mi és el més important, sinó que també podeu tenir aquesta saber, no? Que científicament s'ha demostrat que és de salut, no? Això. I potser, si també obrim, experimentem i ens informem de què és això de la neurociència, com treballa el tema del joc, no? I quins beneficis ens aporta, potser d'aquesta manera et pot ajudar a prendre't més en sèrio a tu mateixa i a vèncer aquestes barreres que ens porta, doncs, que es posa el cervell aquest que és gandul, no?
Ja ho sabeu, toca jugar, sí. I toca somriure de forma repetitiva.
Sí.
20 dies, sí. 21 dies, i anem a crear esquerdes en aquest cervell gandul i a canviar coses.
Això, què pots perdre, no?
Exacte. Maria Rodríguez, doctora Campeto, mil gràcies, fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.